Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en la necessitat de frenar l'assetjament escolar. I per començar, saludem a la Susana Tarapiella. Molt bon dia, Susana.
Hola, molt bon dia, Olga.
La Susana és directora general d'Educació Inclusiva del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. A principi d'octubre, el Departament d'Educació i Formació Professional llançàveu la campanya Busca els senyals, atura l'assetjament, per sensibilitzar l'alumnat dels centres educatius catalans i les seves famílies, també, de la importància de millorar la detecció de l'assetjament escolar. Per què és necessària una campanya com aquesta?
A veure, és necessària, primer, per posar en relleu una situació que moltes vegades ha estat amagada. Necessitem, com bé deies, sensibilitzar a la població amb aquesta realitat. És important que quan es posa en marxa aquesta campanya el 2 d'octubre, el que volem és sensibilitzar, perfecte, però a més volem que les escoles siguin conscients d'aquesta realitat. El que volem és conscienciar, el que volem és fer prevenció perquè els centres escolars siguin segurs, el que volem també és desenvolupar tot un treball d'educació emocional que ens ajudarà a regular totes aquestes accions de violència que podem trobar. Volem, sobretot, donar suport a les víctimes, que això és molt important, poder donar el suport a aquestes víctimes, i crear en les escoles el que diem una cultura de respecte, de que sigui un centre segur. Això és el que volem. Poses en marxa aquesta campanya per poder posar i engegar tots aquests altres sistemes que nosaltres volem posar també en relleu.
Déu-n'hi-do, quina feinada, conscienciar, prevenir, educar, cultura del respecte. Aquí hi ha molta feina,
Molta. Però hem de dir que aquesta feina que estem fent és una feina que ja fa temps que es començava a fer, el que passa que ara, davant d'aquesta campanya, han aflorat doncs, moltes realitats d'aquestes i que ara som capaços de poder-lo posar en ordre i de poder donar veu a aquelles persones que més ho necessiten.
Aquesta campanya inclou una nova web, que és assetjamentescolar.gencat.cat. També hi ha spots per la televisió i per xarxes on els protagonistes i les protagonistes es passen tot el dia veient insults al seu voltant.
Qui pot dir-li es farem servir un cop molt bàsic i a més combina amb tot. I tu, Júlia, ets una rareta.
Estem parlant de frenar l'assetjament escolar, però exactament què és l'assetjament escolar?
A veure, parlem d'assetjament escolar quan es tracta d'un fenomen social que es dona en grup, que hi ha una diferència entre qui l'està fent i qui l'està rebent i que qui el rep està amb inferioritat de condició. Aquesta és la realitat. És en grup, normalment, i en aquest grup, amb diferents posicions, cadascú de les persones que estan en aquest grup, no tothom té la mateixa acció, sinó que hi ha diferents accions, però és en grup contra una persona que està en diferent condició i segurament estan alterant els seus drets físics o els seus drets vulnerables com a drets que necessita una persona.
El que evidencien els spots és la càrrega psicològica que pateix qui és víctima d'assetjament. Tot el dia rep senyals que l'agredeixen. Encara es tendeix a minimitzar situacions com aquestes, com va, és que això ja ha passat tota la vida, no n'hi ha per tant, són uns exagerats.
Sí, malauradament, tens tota la raó, s'intenta minimitzar, perquè moltes vegades això és normal, només t'ha fet una mirada, no és per tant, i hem de posar la veu i dir no, és que una mirada, segons com te la facin, si és una mirada més una altra, això és assetjament, perquè darrere hi ha més coses, llavors no podem normalitzar, no podem dir que és una broma. Les bromes són una altra cosa. Amb les bromes tots dos estem al mateix nivell. Amb això no estem al mateix nivell. I quan ja hi ha aquesta desigualtat de nivells és quan diem per aquí no. Per tant, no es pot normalitzar.
Per més senyals que hi hagi, farà falta identificar-los, no? Podem canviar una realitat si no som conscients que existeix?
Sí, s'ha de canviar, i s'ha de canviar des de tota la comunitat educativa, s'ha de canviar des de l'alumnat que tingui veu i que sigui capaç de dir fins aquí. Hi ha moltes escoles que estan fent el que diuen el Club dels Valents i les Valentes per posar veu en allò que està passant. És important que els mestres es formin en aquesta nova realitat, molt important, i és important també conscienciar les famílies. Les famílies han d'estar molt al cas del que fan els seus fills a casa, que abans no feien. Llavors, això és un fet important. En la web del departament es recull quins són aquests senyals que les famílies o els mestres o els companys poden tenir i anar juntant aquests senyals com per dir aquí està passant alguna cosa.
El 2 de maig és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. És una iniciativa aprovada per l'UNESCO tot just l'any 2013, o sigui, poc més de 10 anys. Això evidencia que no fa pas tant que ens hem adonat que l'assetjament escolar s'ha de frenar.
A veure, jo penso que realment no fa pas tant que som conscients d'això, tot i que passava més, també estàvem en l'època de normalitzar-ho, per tant, molt bé que existeixi un dia, molt bé que s'hi posin paraules, molt bé que sensibilitzem i que siguem capaços de dir, senyors, a més d'aquest dia, tots els dies són els dies de l'assetjament i hem de tenir present i tenir molta cura amb el que està passant en els nostres centres educatius.
Al final del curs passat, segons les dades de la Unitat d'Atenció als Alumnes en Situació de Violència, s'havien detectat més de 1.000 casos d'assetjament escolar als centres educatius, una mitjana de 15 cada dia, que són moltíssims, 15 cada dia, que suposen un augment del 50% respecte al curs anterior, i en tres cursos el nombre de casos atesos ha augmentat un 200%. D'això, què se'n desprèn? Què hem anat a pitjor? O, vull pensar, que hi ha més sensibilitat i que la detecció ha millorat.
A veure, hi ha molta més sensibilitat, però molta més. Pensa que des que es va posar la campanya en marxa el 2 d'octubre fins a avui, que he agafat les dades, hi han més de 700 casos que hem atès. Per tant, si tu en el curs passat parlaves de 1.000, imagina't només que en un mes tot el treball que s'està fent. A l'augment no és que hi hagi més casos, sinó que estan aflorant tots aquests casos, que som conscients d'aquesta realitat i que, sobretot, els companys i les companyes són els que estan posant veu moltes vegades al que està passant. I penso que això és molt bo, perquè a vegades la pròpia persona que està rebent aquest assetjament li costa fer el pas. Les famílies moltes vegades no són conscients, però l'alumnat, els que conviuen amb ells, sí que són conscients. Llavors, hem aconseguit aflorar aquesta sensibilitat amb els iguals, amb els que ho viuen, per poder aixecar la mà i dir, senyors, aquí està passant això. I això penso que és una molt bona cosa i que aquesta campanya del departament ens ha ajudat a posar en evidència tota aquesta realitat i que els joves siguin capaços de dir, fins aquí, aturem-ho. I penso que això és un pas important.
Sí, i tant. El Departament d'Educació i Formació Professional disposeu del Registre de Violències contra l'Alumnat, REBA, es diu, una base de dades que permet sistematitzar el registre de les situacions de violència que viu l'alumnat. Varien gaire les violències o al final l'essència és la mateixa i no importa tant el detall?
A veure, l'essència és la mateixa i per aquest motiu hi havia molts protocols diferents i s'han unificat en un únic protocol. El que volíem és treure burocràcia dels equips directius. Llavors, en teníem molts i era molt difícil. Bé, doncs m'haig de mirar aquest i en quin encaixa. Doncs ara tenim un únic protocol que parla de violències i quan tu actives aquest protocol ja comuniques aquesta realitat tant a l'USAP com a Inspecció, com a l'EAP. El que cal veure si són... Quan passa el fet, si és una conducta que és contrària a la convivència o si, pel contrari, és una conducta que és greument, que afecta greument a la convivència. És davant d'aquestes faltes tan greus quan s'activa aquest protocol. Tot el que és de convivència es resolen a les escoles a partir del projecte de convivència, de les normes d'organització i funcionament del centre, però quan ja no és un conflicte que ja té... passa a ser una falta que evidencia que hi ha un problema greu de convivència, és quan s'activa aquest registre, que ho fa directament el director o la directora, i que arriba la comunicació als diferents estaments, tant a l'EAP com a Inspecció, com a la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència.
A la web assetjamentescolar.gencat.cat trobem quatre destacats bàsics per saber detectar l'assetjament, què fer davant d'un cas, qui és qui, perquè solen ser fenòmens en grup, com comentaves abans, més enllà de la víctima i qui assetja, i un protocol per als centres educatius. Ningú, quan dic ningú, em refereixo a les famílies, als companys, als docents, ningú hauria de mirar cap a una altra banda, no?
Ningú. Absolutament ningú. O sigui, davant d'un fet de violència, tothom ens hem d'arromangar i tothom hem de començar. El primer que hem de fer és una situació d'urgència. Hem de protegir a la víctima, l'hem de protegir. Si està patint un assetjament, hem de parar i hem de veure on l'està patint. I hem de fer una situació d'urgència perquè aquella persona no rebi més violència. Llavors hem de veure a on passa i com ho podem solucionar. I a partir d'aquí posem en marxa tot el que és el protocol. Però el primer que hem de fer és parar, que això no passi i intentar que no passi en els àmbits en els que està passant.
A la web d'assetjamentescolar.gencat.cat tenim tota la informació. El pas de la teoria a la pràctica està sent senzill?
A veure, el pas de la teoria a la pràctica està resultant més senzill des de que hem posat en marxa aquesta campanya, des del departament, des de la pàgina web, tenen la informació per arribar i des de que estem sensibilitzant tant a l'alumnat com a les famílies com als mestres. Llavors, aquesta teoria cap a la pràctica és el dia a dia de les escoles. Quan els mestres es formen, i es formen de manera pròpia i tenen des del Departament d'Educació diferents càpsules de formació o diferents píndoles de formació relacionades amb aquesta violència, ells ja estan capacitats per passar d'aquesta teoria cap a la pràctica, perquè és el dia a dia que viuen en els centres educatius.
Des del departament, quin impacte espereu que tingui la campanya Busca els senyals, atura l'assetjament?
A veure, el que volem és que segueixin aflorant tots els casos possibles. El que volem és que l'impacte sigui des del mateix alumnat, que sigui conscient de que aquesta realitat és la que no s'ha de viure en les escoles, que volem escoles que siguin inclusives i que tinguin una mirada de respecte cap a tothom. El que volem és que els mestres es sensibilitzin i vagin ampliant aquesta formació. Volem que totes les escoles coneguin la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència. És important que el coneguin i que sàpiguen quines són les actuacions que fa aquesta unitat o una altra unitat, que és la del benestar del bé per bé, benestar per estar bé, que també acompanya moltes vegades a l'USAP davant d'aquesta realitat. El que volem és que arribi al màxim de gent i que tot això després es vegi reflectit en el dia a dia de les nostres escoles.
Doncs confiem que passi, no? Susana Tarapiella, directora general d'Educació Inclusiva del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Els primers 15 minuts del programa han estat molt aprofitats i seguim. La Susana ens ha hagut de deixar, però tenim a l'estudi dues professionals de l'educació, que són la Marisa Romero. Molt bon dia, Marisa.
Hola, bon dia.
La Marisa és psicòloga, professora, directora del Col·legi Sant Josep de Gràcia, responsable de protecció dels infants i joves d'Escola Pia de Catalunya. I també estem amb l'Eva Suada. Hola, Eva.
Hola, bon dia.
L'Eva és responsable del Departament Psicopedagògic de l'Escola Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat. I podríem dir que l'assetjament escolar està entre les vostres ocupacions, no? És un tema al que li dediqueu bastant temps. Per què és necessari que frenem l'assetjament escolar? Perquè des del departament ja han deixat clar, no?, quina és la seva voluntat, però vosaltres suposo que teniu aquesta necessitat diària.
El tema de l'assetjament és un gran tema, perquè és veritat que deu haver existit tota la vida i aquestes campanyes el que ajuden a fer és que es pugui visibilitzar molt més, no? També és important distingir el que és assetjament del que són conductes inapropiades que no arriben a assetjament. Uh-huh. I crec que la paraula clau està en una violència sostinguda. O sigui, no són coses puntuals o actes puntuals que puguin passar, sinó que vol dir que tenen una durada en el temps, no? I això és el que els fa especialment difícils de resoldre, no? Jo crec que la clau de la qüestió de l'assetjament està en la prevenció, perquè difícilment es resolen bé els casos d'assetjament una vegada han aflorat i s'han desplegat. Lo important és que no arribin a passar.
Vaja, com amb tot. Que més val prevenir
que
curar.
Sí, sí, sí.
I què suposa pels centres educatius, Eva, que des de la Generalitat s'impulsi una campanya per identificar i aturar l'assetjament? Suposo que ho sentiu més acompanyats.
Clar, és en positiu. Tots els protocols, ja a l'anterior aquest, perquè aquest protocol és molt recent, és de, penso, de l'any passat, no? Perquè abans teníem 4 protocols que discriminaven LGTBI, era discriminació i odi, assetjament, ciberassetjament i violència masclista. Eren 4 que eren diferents i molt protocolaris. Però sí que, a part dels indicadors que ja marca també aquest protocol nou, no? Els indicadors de què podem dir que és un assetjament, complint aquests protocols, algo que trobo a faltar en aquest protocol i que hi havia en els altres eren els factors de risc. Era molt més feixuc, perquè eren 120 pàgines, per exemple, assetjament i ciberassetjament, però hi havia aquests indicadors de risc, no? La pròpia persona pot ser un indicador de risc, la família, l'àmbit escolar, i llavors el que hi havia eren com dinàmiques o hi havia opcions de com poder treballar el que diu, el que comenta la meva companya, no? Apostar per la prevenció. Llavors doncs, fas unes xerrades, unes tutories. El que has de fer és empoderar aquest alumnat tant a nivell emocional com veure totes les seves vessants i totes les seves esferes.
Ara que deies tutories, us volia preguntar. Dèieu aquesta diferència important entre assetjament i conductes inapropiades. Aquesta prevenció i quan sorgeixen aquests conflictes que no arriben a ser assetjament, aquestes conductes inapropiades, hi ha un espai per parlar-ne? Això seria les tutories?
Clar. Tenim les tutories de grup i tenim les tutories individualitzades. Les dues coses serveixen justament per això, perquè puguin aflorar totes aquelles conductes en una aula que no són adequades, no? Llavors, això és el que nosaltres, com a centres educatius, hem d'anar seqüenciant i hem d'anar treballant de manera que quedi cobert tota aquesta atenció a l'alumnat d'alguna manera. I la prevenció està justament aquí. Està abans de que esclati una conducta d'aquestes realment greus. És important poder detectar les petites cosetes que van succeint, que són molt difícils de veure, perquè està clar que cap alumne fa això davant d'un professor.
Clar, però al final no repeteixen patrons? Aquest difícil de veure que deies.
Es repeteixen. Bé, però...
Però si no hi ets, és
clar,
complicat.
És complicat. Llavors sempre hem de tenir moltíssima cura en els espais en els quals l'alumnat es pot moure d'una manera més lliure, no? O sigui, dins d'una aula, en una classe, rarament passarà una cosa d'aquestes. Però desplaçaments, esbarjos, espais migdies...
Espai online?
Espai online, xarxes socials... Bueno, hi ha molts moments en què aquest control no és tan intensiu, no?
Clar. Fa unes setmanes un oient ens va enviar una carta, ens explicava que escoltava els programes l'Escola Família, que ella sempre escolta Radio Estel, i el dissabte, doncs clar, ens troba i s'hi queda, que està bé, i explicava que la seva neta havia començat primer de l'ESO i que notava que estava com inquieta, no? I que ella patia per si hi havia uns espais on es podien parlar d'això, no? De conflictes també... conflictes entre companys, conflictes personals... Hi ha molta diferència de si es treballa bé a una hora de tutoria si no es fa?
Totalment. Nosaltres, com a totes les escoles, el que està en primera instància és el tutor, no? Que és el referent de tots els alumnes a nivell escolar. I és el que comentava, el tutor té atencions individualitzades per veure el seguiment de l'alumne i llavors també es fan tutories a nivell de grup classe. Si això no funciona, si arriba un moment que surt de mare la situació concreta de l'alumne i s'ha d'emparar amb alguna més que el tutor, tenim la figura del COCOBE, que des de l'any passat s'està instaurant.
Qui és el COCOBE?
El COCOBE és una figura, espera que t'ho llegeixo, vol dir coordinació de coeducació, convivència i benestar de l'alumnat. És una figura bastant recent també a nivell escolar. L'any passat ja vam començar a fer els primers cursos, no? I hi ha d'haver-hi un referent. Pot formar part del Departament d'Orientació, que seria bastant coherent.
O sigui, un referent dins del mateix centre,
exacte,
de cada centre.
Sí, pot ser, seria coherent que fos del Departament d'Orientació, no? Però pot no ser-ho. Pot ser una persona de l'equip directiu o pot ser una persona sensibilitzada, un docent, un professor, pues, que cregui que té aquestes capacitats com per poder atendre l'alumnat i que l'alumnat se senti protegit d'alguna manera, no? Ha d'haver-hi un espai d'escolta a banda del tutor, clar.
Des de la Conselleria d'Educació i Formació Professional s'aposta clarament per la lluita contra l'assetjament escolar com un dels eixos prioritaris d'actuació. L'objectiu és prevenir i ajudar a millorar la detecció i l'abordatge dels casos que genera tant patiment. Més enllà que hi hagi una millor detecció dels casos d'assetjament escolar, que és molt bona notícia, com expliqueu que hi hagi infants i joves que assetgin els seus companys? Perquè diríem que quan abans la directora parlava d'educació emocional, conscienciació, diríem que ara sembla que els infants i joves d'això en saben molt més, no?
En saben molt més i en necessiten molt més. Jo crec que la gestió de les aules avui és molt més complexa que fa uns anys. Hi ha molts motius i a vegades en els mitjans jo crec que se simplifiquen els motius, no? Però realment les aules, sobretot parlaria d'unes secundàries, les aules són molt més complexes, són molt més diverses, hi ha alumnat de molts més tipus diferents, de molts més orígens diferents, i tot això fa que la gestió d'aules sigui infinitament més complicada. No ens oblidem que també venim del Covid.
De la pandèmia.
De la pandèmia, que encara que ens n'hàgim oblidat una mica, va deixar un rastre molt important en els joves. Jo crec que els joves van ser els grans, com ho diria...
Afectats?
Afectats i acusats, o sigui, per les dues bandes. Per una banda, afectats, perquè és l'edat de la socialització en la qual el grup és el més important de la vida, i això els hi van treure d'una revolada. I per altra part, també acusats, no? Perquè la gent gran era molt vulnerable, vigila, que si no et comportes, vigila, que si surts, que si vas a buscar els amics, vigila amb els avis, vigila. Tot això crec que va deixar un rastre molt important. I són els alumnes que tenim. Vull dir, a les aules, no? Llavors ja som molt més vulnerables a nivell emocional. Suposo que estaràs d'acord amb mi que a les secundàries ara hem d'estar molt i molt pendents d'aquesta part emocional.
I penso que una persona quan està realment bé no cau en el parany de voler fer mal a ningú, no?
No.
I a vegades no hi ha ni la intenció, i per tant ja no hi ha ni el paper de... No hi ha el nom d'assetjament, perquè ha d'haver una intencionalitat de fer mal, eh? Però sí que és cert que estem en una edat de creixement, una edat que tu vols formar part d'un grup, tu no saps si qualles o no qualles, i a vegades no tenen eines suficients, d'aquí la importància de la prevenció, no? D'empoderar-los, de donar-los eines emocionalment que li pugui posar nom a les coses que estan vivint, perquè quan no tenen eines, doncs una manera de formar part d'un grup pot ser aquesta, i això és un error. I ells han d'entendre que això és un error i donar-li altres opcions per no caure, no?, en aquest error.
Sovint quan es parla amb docents fora de micro, sobretot, lamenten que cada cop la violència està més present a l'aula. Potser no violència física, però sí verbal, entre companys, també cap al professorat. De fet, fa uns dies, llegíem a l'Ara, les denúncies per assetjament laboral dels docents s'han multiplicat per 6 des de l'any 2020.
Laboral, entre iguals.
Entre iguals, però... Sí.
Laboral, entenc que és entre...
Sí, però estem parlant d'aquest ambient
crispat,
no? Que a mi em fa pensar que sovint són un reflex de la crispació, perquè tu diu professorat de secundària, però també de primària, no? Sense docents que diuen, doncs ja veuràs, els que estan pujant quan t'arriben a tu a secundària. Com creieu que es podria revertir aquesta situació, si és que es pot, no? O sigui, a mi m'agradaria pensar que els centres educatius poden ser un oasi i que van fent de taca d'oli cap a la resta, no que l'agressivitat de fora entra dins de l'aula.
Bueno, el que sí passa a les escoles són un reflex del món, i el que passa fora una mica passa dintre. El que passa és que sí que han de ser un entorn segur, eh? Vull dir, hem de treballar perquè les escoles siguin un entorn segur. Però és veritat que les famílies ara no ho tenen fàcil. O sigui, la vida no és fàcil. Treballar, els diners, les despeses... Hi ha molt de nerviosisme a fora, i això fa que els nanos arribin a l'escola amb una motxilla d'aquelles coses que capten i que senten a casa, no? I per tant, nosaltres com a docents tenim l'obligació de donar sortida a tot això i acollir-ho d'alguna manera, perquè ells allà t'expliquen coses que potser a casa no volen ni tan sols explicar, perquè veuen que el seu pare o la seva mare doncs, posen cara de dir, ostres, em preocupa i m'agradaria que no t'esquitxés, no? I moltes vegades protegeixen en els seus pares i no ho diuen, i en canvi a la mestra de l'escola sí que li diuen, no? I això ho hem de treballar. Vull dir que les escoles també penso que fem aquesta, una mica aquesta funció, no?, d'acompanyar els infants i els joves en tota aquesta part. més personal o emocional.
A mi em fa la sensació que allà sempre tenen un espai, encara que sigui aquesta tutoria,
sempre
que la tenen.
Tenen
una hora a la setmana. Les famílies, no sé si és tan senzill trobar una hora a la setmana que es propiciï una conversa de com et sents...
I que sovint, quan tu vols que surtin temes d'aquest tipus tan delicats i tan privats, no?, de cada un, el fet de compartir-ho, no?, de que a ell li passi o a l'altre li passi, fa que jo també pugui obrir-me i explicar allò que em passa a mi. Per això s'ha de crear un clima de confiança que és molt màgic, no? Costa arribar aquí, però les escoles han de treballar per construir aquest clima de confiança. Això és el quid de la qüestió, està aquí.
Eva, al vostre centre teniu algun tipus de programa de convivència? Com tracteu el tema de l'assetjament escolar?
Des del COCOBE, o sigui... els tutors és el que us he comentat, es treballa des de tutoria, treballem sobretot des de la prevenció, ens preocupa moltíssim aquest tema d'assetjament, llavors el que intentem és empoderar, fem xerrades externes, venen persones que estiguin especialitzades sobre el tema, però sempre empoderar a nivell emocional. Tenim matèries concretes on, que es diu gestió de les emocions, que és treballar i posar-li nom a les teves emocions, de primer a tercer de l'ESO. No, mentida. De P3 a tercer de l'ESO existeix aquest programa de gestió de les emocions. A banda de la prevenció, el que són petites baralles o coses que estan fora de la normalitat, ho empara el NOF. El NOF és la nostra... No?
Les normes d'organització i funcionament de centre.
De centre. I quan ja creiem o hi ha una sospita de que realment pot ser un assetjament, es passen els indicadors i es comença a activar el protocol. Que considerem que no és assetjament, es fa la prevenció, les mesures restauratives, tot el que mana el protocol. Que considerem que sigui assetjament, això ja surt de mare i llavors aquí ja intervé inclús els Mossos.
Marisa, tu ets responsable de protecció dels infants i joves de l'Escola Pia de Catalunya. Uh-huh. Fins a quin punt és important pels vostres centres educatius ser capaços de detectar possibles violències al centre? O sigui, és que ets ja una figura. Heu de dir, anem a fer que algú li dediqui temps a això, que aquesta sigui la seva feina.
I és voler donar-li la importància que té, no? O sigui, el departament sí que ha creat la figura COCOBE i ara per ara s'ha de dir que la dotació que han donat és...
Justa?
No, justa no. Inexistent.
Excessivament justa.
Excessivament justa. Però tot i així, com institució sí que es vol fer una aposta per aquesta figura perquè li donem un valor molt important a que hi sigui. És el que tu dius, no? O sigui, una persona que tingui una afinitat amb els alumnes, amb els docents, amb les famílies, que tingui aquest encaix, que tingui una cara visible, que quan passa una cosa es pugui anar en aquesta persona a apagar el primer cop, després ja veurem com, però com a mínim expressar aquella inquietud o aquella por que tens, doncs és molt d'agrair, no? Llavors, com a Escola Pia són 21 escoles, amb els seus referents cada una, i la veritat és que estem fent un equip molt xulo, que estem treballant junts, ens estem formant tots plegats, i estem fent una gran feina en quant a tota aquesta part preventiva, que no vol dir que ho resolem tot, ni molt menys,
però
si més
treballant.
No, ho estem treballant, ho estem treballant.
I què diríeu que és el més complicat? Detectar que hi ha hagut un assetjament, adonar-se que hi ha un caldo de cultiu i per atenció, gestionar-ho?
Tot.
Sí.
Tot. Però és molt difícil, és el gran tema, És un gran tema. És molt difícil, solucionar-ho quan ja ha esclatat, és el que he dit abans, I realment ningú queda content. No queda contenta la víctima, no queda content, evidentment, la família de l'assetjador, perquè com a famílies, no sé si us heu fet la pregunta alguna vegada de dir què preferiries. Rara vegada podries dir que preferiries que el teu fill fos l'assetjador. Tampoc t'agrada que sigui la víctima, però segur que no t'agradaria gens que fos l'assetjador i difícilment et passaria pel cap que el teu fill o la teva filla això ho pogués fer.
Clar, això us volia preguntar, la gestió amb les famílies, perquè deu ser...
Difícil.
Complicat. Molt difícil, no?
Difícil.
Molt complicat.
Difícil. Si és la víctima, molt difícil, perquè per més que es disparin totes les alertes, augmentem tota la vigilància, la família sempre li quedarà el dubte de si realment el seu fill està prou protegit. M'estic referint a un cas en què ja hagi esclatat el problema. Ui, no sé què t'ho veig. Bueno. I si és l'assetjador, molt pitjor.
Costa reconèixer-ho.
Molt.
Inclús quan...
Costa reconèixer-ho per part de l'infant o jove? o per part de la família?
Jo, normalment, els casos que he viscut, és el que ens comentaven abans, no és ni tan sols el propi alumne el que considera que és assetjat, o sigui, és l'embolcall d'amics d'aquest alumne, uh-huh. el que et porta l'alumne i et diu, penso que està vivint això, aquesta persona. I clar, el primer que fa et sobta, no? Perquè dius, com pot ser que la persona que suposadament està sent assetjada no és conscient? Després, costa perquè en el moment que tu fas les reunions amb les famílies, el primer que et trobes és persones que no accepten el que comenta la Marisa, o sigui, no accepten ni en el paper d'assetjador i a vegades ni tan sols amb el paper d'assetjat, també com relativitzen molt, no, el tema. I quan ja hi ha mesures restauratives o quan ja s'ha de tancar el cas, això és complicat també a vegades, el com ho gestiones perquè tothom estigui d'acord, perquè la solució en principi és que tothom estigui bé. S'ha de fer un treball posterior, però tant amb els assetjadors com amb el nen assetjat o la nena assetjada. Vull dir, cap està bé. Si no, no hi hauria aquesta situació, no, ara mateix.
I si em permets, cal restablir la confiança. Exacte. de la que parlàvem.
Quina confiança? Cap als companys, cap al centre educatiu?
No, confiança sobretot de les famílies cap a l'escola, perquè això es trenca d'alguna manera. I això, la confiança, diuen, no?, que costa molt de construir-se i molt poc de perdre's, no? Llavors, tornar a reconstruir aquesta confiança per pensar que el seu fill o la seva filla està en un entorn segur, això és el més complicat de tot.
I els companys, perquè ara deies, a vegades són els companys que acompanyen la víctima o fan saltar les alarmes, no? Jo us volia preguntar si creieu que ara les noves generacions saben de la importància de no callar. O potser ho saben, però costa igualment fer el pas.
Penso que sí. El que passa és que el grup té força. I estem en una edat, jo almenys estic amb adolescents, no? I l'adolescència és molt dura, perquè el primer que et diuen és, ostres, és que i si després a les xarxes jo per dir està passant això, després hi ha un bolcatge cap a mi, o sigui, el que fan és desplaçar, no?, el focus, i clar, és un treball, però és un treball que, com diu la Marisa, el problema no és quan hi ha l'assetjament, hauríem d'arribar a no haver-hi aquests casos, a fer una prevenció, i per tant empoderar aquests nens, que tinguin seguretat i que no visquin des de la por, perquè no poden viure des de la por, si no permeten tot això.
Alguna recomanació?
Doncs avui també tenim recomanacions i tenim una pel·lícula que té dues versions. Té la versió dels 80, crec que era, 84 o així, i ja la del segle XXI. A veure si us sona.
Bienvenidos a Pekín. Siento que vamos en busca de una nueva vida en una nueva tierra.
Una vida que él nunca deseó.
Quiero irme a casa.
Esta es tu casa.
Un lugar en el que nunca fue bien recibido.
Fijaos bien, es Karate Kid.
Un maestro que nunca esperó.
Creí que solo eras el de mantenimiento. Guay.
La buena noticia es que prometen dejarte en paz mientras te preparas.
¿Me preparo para qué?
Para el torneo.
Això és Karate Kid, la versió de 2010, la teniu a Netflix. També podeu veure la del 84, sí que era del 84. Després hi ha la sèrie aquella, Cobra Kai, és un nen que canvia de ciutat i els nous companys de l'escola o el barri, segons la versió que mirem, li fan bullying, assetjament. És el mateix?
Sí.
Però en català. Doncs li fan assetjament sí. I li apareix un mentor, que és un adult que l'ajuda. Tenir algú en qui confiar és...
La base.
Essencial, oi?
De tot plegat.
Essencial per adonar-te, per denunciar-ho, per refer-te?
Primer, per descarregar una mica la tensió horrorosa que portes a sobre. Només el fet de dir-ho vol dir que ja ho estàs visibilitzant i, per tant, allò ja has deixat anar una part de la càrrega horrorosa que portaves tu sol, no? Això és el primer. Però després és que realment... trobar una persona amb la qual tu puguis confiar és el 90% de l'ajuda, és el 90%. Aquesta pel·li està molt bé. Està molt bé en el sentit d'això, no?, de trobar aquesta persona que t'empodera. També fixa't per això que com es resol, oi?
Clar, és que us volia preguntar que podríem dir que té un final feliç, però no és feliç. No? O sigui, podríem dir, és gairebé feliç, se n'adona, bé, se n'adona, és al principi el que li està passant, té aquesta persona de confiança que l'ajuda, que s'empoderi, que li fa costat, però sí que l'entorn de l'assetjador deixa de fer-li costat. Això també està bé, no?
I tant. És que també aquesta és l'altra part. O sigui, si nosaltres a tot el sector que està veient allò que passa en un moment donat podem aconseguir tombar-lo o empoderar-lo, perquè junts, no?, poden denunciar allò que estan veient, que dintre seu saben que no està bé, això ajudaria moltíssim a la víctima.
I al món real què sol passar? Perquè Karate Kid és una pel·lícula.
Passa, passa. Vull dir que en el món real no és gran ciència-ficció, però sí que és cert que el que estava comentant Marisa, quan un referent adult pot emparar, no?, una demanda d'un nen, hem de cuidar-lo, hem de respondre, perquè a vegades no li donem la dimensió que potser es mereix, perquè el nen realment hi ha un patiment i no ho verbalitza com a tal o no ens arriba com a tal, i costa moltíssim que s'obrin, moltíssim. Ja et dic, normalment són els amics, els que s'obren abans que ell. Llavors, la decepció d'un adult en aquests casos pot ser molt dolent, no? Perquè justament fent tot el contrari. I difícilment s'obrirà un altre cop.
Clar, tant, ja costa molt un cop.
Sí, sí, sí.
Taylor Hillridge had everything.
See you later.
Bye.
Until her online life crashed into her real life.
Somebody figured out my password. They hacked my profile.
ABC Family presents the most powerful movie event of the summer.
They're saying I'm pregnant and I'm some kind of prostitute.
Nobody believes that stuff.
Tay Hill actually came to school today.
Find out how words can hurt.
It's really hard to see you in.
Això és ciberbully, abans parlàvem de l'online i de l'offline. El que ens planteja és com el que passa a la xarxa traspassa el món en línia per impactar en el que passa quan no estem connectats, que són dues realitats connectades que es retroalimenten, perquè ja estan en el mateix pla. No és que el jove, és que tots estem en, tot forma part de la nostra vida. Com repercuteix per això el que passa a un entorn i a l'altre? Perquè abans deia, el que passa en línia pot traspassar, però ara tu deies, potser és que si jo m'atreveixo a denunciar, després a mi a la xarxa se'm torna en contra.
Jo penso que abans, quan hi havia un cas d'assetjament, a les 5 de la tarda, tothom podies anar a casa teva i respirar. I ara sembla que no pots respirar mai, perquè les xarxes sempre estan operatives i això fa que la víctima pugui estar constantment agredida. Això encara ho fa més greu, no? Les xarxes socials tenen això. Hem d'educar molt amb tot aquest tema, però ens hem d'anar fixant amb tota l'exigència que li anem demanant a l'escola, eh?
Molta. Ho parlàvem la setmana passada. Tenir una feina que no us l'acabeu.
Clar.
I cada cop més, perquè, a més, el nostre món cada cop és més complex, no? I com que tot està
com
connectat...
Com les aules, clar. No? És el que dèiem abans, potser una bona escola era aquella que tenia un suposadament bon nivell acadèmic, no? Ara cap escola, cap família triaria una escola pel seu nivell acadèmic i prou. De l'escola esperem molt més. Esperem que ens ocupem de la part acadèmica del seu fill, però també de la part emocional, també de la part de relacional, la social, diguéssim, no? I una miqueta volem que ens mirem el seu fill o la seva filla des de tots els àmbits, no? Que és lo interessant i lo xulo, però també lo més complicat.
Sabem que des de primària es parla amb els nens i nenes de com s'han de comportar, també quan estan connectats. Creieu que ho entenen, però?
No. Però perquè normalitzen coses que no són normals. Vull dir, ells mateixos ja no estem parlant d'assetjament, La relació que tenen entre ells a vegades no és correcta. No és correcta. Vull dir, a vegades veus certes actituds i no va dirigida a una persona, sinó és que és la manera que tenen ells mateixos de relacionar-se.
De relacionar-se a la xarxa o fora de la xarxa?
A tot arreu. I algo que fèiem abans, que potser tu, el que deia la Marisa, no? Tu tenies un marrotllo, una història a casa, al col·le, i arribaves a casa, tu tenies espai per pensar. Tu tenies espai per col·locar-te i recol·locar-te sobre aquella història que tu havies viscut. I aquí és un goteig constant. Tu arribes a casa, però tu no estàs sol. Tu arribes a casa i tu continues amb el mòbil, i continues rebent estímuls, i continues... On està aquest espai?
I una cosa més que es nota, recordo una mare d'adolescent fa un temps que em deia, abans, si la teva filla no la convidava en una festa, potser allà ningú ho sabia, no anava a la festa i ja està. Ara no paren de veure-ho a la xarxa, és que no cal ni que li diguin, perquè veuen a tothom, absolutament tothom, que està a aquella festa, menys ella.
Això és duríssim, pensant en la seva classe, però també hem de pensar que a través de vídeos que van veient els joves i que veuen en les xarxes, no et relaciones només amb els alumnes de la teva edat, sinó que pots veure coses d'alumnes molt més grans que fora de context o interpretades per una ment molt més infantil pot fer que hi hagin uns comportaments que no et corresponen, no? D'aquí el tracte aquest, no? Que diem de que a vegades no es parlen bé o, no? Que potser amb uns joves més adults ho veuries bé, però amb nanos més petits ho veiem malament, no? Veiem que aquest tracte, el vocabulari, no? Tot això, això no s'aprèn només a l'escola, eh? Ja tenen una finestra a dins del seu mòbil.
Doncs ara escoltarem una campanya, dura gairebé un minut, però crec que val la pena escoltar-la pràcticament al complet.
Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido.
¿Qué ha pasado?
Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así.
Le van a cambiar de colegio.
Pero ¿y al acosador? ¿No le van a hacer nada?
Ese es el tema, que no saben quién es. Y el niño no para de decir que si se chiva, le van a clavar la estrella en la garganta.
¿La estrella? ¿Qué estrella? Raúl. Si alguna vez alguien te hace algo mal, prométeme que me lo vas a contar.
Claro, papá.
Sea lo que sea, aunque te amenacen.
Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No ves que yo soy el sheriff?
Cada cop que el veig o el sento, se'm posa la pell de gallina. És una campanya d'Orange Espanya de fa 6 anys. Uh-huh. Les xifres d'aleshores eren que el 14% dels joves reconeix haver assetjat algun company a través d'internet. És moltíssim. Mm. El 14%? És que és molta gent.
Molta gent.
És molta. I cada cop és més difícil saber el que fan els nostres fills en un entorn digital, això està claríssim, i el ciberassetjament està més a prop del que creiem. Parla amb els teus fills. Això és el que deia la campanya, no? Les famílies com poden adonar-se que el seu fill o filla és qui està assetjant algun company? Perquè aquí ha estat de casualitat. Un pare tan preocupat que no fos cas... No, preocupat pels pares i la criatura que assetjada, no? Perquè se'l veu des del principi amb aquesta empatia, uh-huh. amb aquest patiment, i després diu, ui, que no li passi res al meu fill, i resulta que és el seu fill.
Jo penso que les persones que assetgen també tenen un punt d'ansietat. És el que estàvem comentant abans. Vull dir, una persona que està bé, tu veus el teu fill, si té una relació amb 2-3 amics, si la relació és sana, cordial, si no necessita ofendre, molestar o anar marcant, no? Territori, com diem els de l'ESO, no? O bé, tens un fill que necessita sempre guanyar, ser el millor, competitiu, comparant-se... Hi ha uns trets concrets.
I quan són més grans, perquè quan són petits tu tens molt contacte amb els teus fills. Els veus molt, els acompanyes molt, estàs molt. Però quan són més grans no hi ha tants moments. Són molts d'estar, estar, no estar, sí, tot passa molt ràpid.
Per això la importància de la construcció i la prevenció, potser, no? Perquè si el teu fill amb 10, 11, 12 anys primària, no, que encara el portes a l'escola, encara veus en què es relaciona, tu veus un tarannà, difícilment aquest tarannà es pot distorsionar. I si es distorsiona, realment tu veuràs. Alguns indicadors a casa, alguns canvis veuràs, que no seran propis de l'adolescència. Realment el protocol el que ens marca són els indicadors que podem veure des de casa, però com a nen assetjat, no com a assetjador. Vull dir, aquests 5 indicadors que ens estan a pàgina web, a la Gencat, no? Són de persones assetjades, no de l'assetjador. Que són el...
Això t'anava a dir, quins són aquests indicadors pels assetjats?
El que comenten és menjar o dorm malament, demana que l'acompanyem a l'escola, no vol quedar amb ningú, no expressa els sentiments i s'enfada fàcilment. A veure, tampoc hem de muntar aquí un toc d'alerta, perquè podem tenir un perfil d'alumne que sigui tímid, reservat o introvertit i que faci això, no? Però realment, si el nostre fill dormia bé i de cop i volta deixa de dormir, i a més, menjava bé i de cop i volta deixa de menjar, o potser sí que és un indicador. O
sigui, els canvis.
Exacte. Mm-hmm.
Sí. I si sospitem que deu ser dificilíssim que el fill o filla és qui assetja?
Jo crec que aquí... és quan la confiança de la família amb l'escola han d'anar de la mà. Moltes vegades pots fer una entrevista amb una família i fas un retrat de com veus el seu fill a l'escola i la família diu, això, això, a casa, no ho hem vist mai. Bueno, és que hi ha més d'un fill. O sigui, una cosa és el fill a casa, sol, sense grup, i l'altra cosa és el teu fill en una aula. I moltes vegades poden canviar, és clar que sí. Però si tu
com nosaltres.
Evidentment, evidentment, igual que nosaltres. Però si tu confies en el centre educatiu en el que estàs, doncs no posaràs en dubte allò que l'escola t'està dient, perquè el que t'està dient és observa'l, mira'l, perquè nosaltres hem vist això. Comprova tu si també veus alguna actitud d'aquest tipus a fora de l'escola, però no des d'una mirada de sentir-te jutjat com a pare o com a mare, sinó des de la voluntat del que volem el mateix, que el noi o la noia vagi molt bé, és el que volem, ho vol la família i també ho vol l'escola.
I en quin moment s'hauria de plantejar un canvi de centre, tant per part d'una banda com de l'altra?
Això és una altra de les coses grans, perquè si a la víctima li recomanes com a escola un canvi de centre, se sentirà molt malament, perquè ella és la víctima i és el que hem de protegir. Però a vegades, quan no som capaços de veure exactament el que està passant, perquè això a vegades passa, per més que l'alerta sigui, a vegades passa i tu dius, l'objectiu més important quin és? El benestar d'aquest nen o d'aquesta nena. I a vegades com a escola, amb tot el dolor del món, has de dir, aquest nen o aquesta nena no pot patir més. Hem de fer un canvi, hem de tornar a començar. Ha d'estar en un entorn relaxat. Són pocs, però a vegades aquestes coses passen.
I en aquest tornar a començar, arriba amb l'etiqueta, el nou centre? Tothom sap?
Jo m'agradaria que no ho sabés ningú, a part d'una direcció o a part d'algú que pugui estar al cas de saber que ja hem patit una mica i que ens interessaria molt que tingui un... que continuen els seus estudis feliç i tranquil, no? En aquest sentit, ja està, no cal explicar-ho més.
I quan es tracta d'un canvi de centre per la persona que assetja?
Bueno, aquí també tindràs el disgust de la família si no ha entès que realment aquest noi o aquesta noia necessita una ajuda, que independentment del centre on vagi, l'ajuda se li ha de donar igualment, eh? Perquè si no l'ajudem, aquí també hi ha un problema.
Es pot tornar a reproduir el mateix patró.
Evidentment. Per tant, s'ha de treballar amb aquest noi o amb aquesta noia, que ho ha fet molt malament i que s'ha equivocat i que ha fet patir molt, però que no deixa de ser un jove, que no és un adult, eh? I que, per tant, això ho hem de poder treballar i l'hem d'ajudar.
És habitual que qui ha assetjat una vegada torni a fer-ho? O aquí, si hi ha un treball, es pot quedar com un incident aïllat, va passar, bueno, com tu deies, és jove, bueno, i els adults també ens equivoquem.
A mi m'agradaria pensar que aquest 14% que has dit són coses aïllades.
Sí, jo també.
A mi m'agradaria pensar i confiar que això és així, no? Que amb un treball sistemàtic i tot plegat podem reconduir.
Estem en una edat que hi ha una construcció de personalitat, clar. Vull dir, no estan construïts encara. Llavors, ells han d'aprendre també dels seus propis errors. No hauríem de caure en aquest parany, però d'arribar a l'assetjament... però arribat a aquest punt se'ls ha d'empoderar en els dos casos d'habilitats socials, vull dir, tant un com l'altre.
Al principi del programa, la Susana Tarapiella, la directora general d'Educació Inclusiva del Departament, parlava de les idees bàsiques d'aquesta campanya, que era conscienciar, prevenir, educació emocional, suport a les víctimes i crear una cultura de respecte. Què creieu que va més coix de tot això? Perquè dèiem abans, home, educació emocional, ara ja es treballa l'educació emocional a l'aula.
Molt, es treballa molt a les escoles, és veritat. Jo aquest tema del respecte, per mi és un gran tema. O sigui...
La cultura del respecte.
Com que jo tinc una edat, jo puc dir que quan jo era petita o joveneta, socialment el respecte estava en la societat. Respectaves el teu pare, els teus mestres, perquè s'havia de fer així, no hi havia una altra opció. Avui el respecte ens l'hem de guanyar cadascú de nosaltres. I això té una dificultat. Les coses no són perquè han de ser així, sinó que has de lluitar molt perquè les coses siguin així. I cada docent, quan entra en una classe, ha de guanyar-se aquest respecte. I no se'l guanyarà per tenir més mal gènit o per... No. Se'l guanyarà per quan... tal i com es vinculi amb aquests alumnes. No? El vincle és la gran paraula del moment que estem vivint. No? Quan tu ets significatiu per algú, aquest algú et respecta.
Però és molt difícil generar vincle amb 25-30 persones diferents d'una mateixa aula, en moltes aules.
És difícil. A vegades no sempre el té amb el tutor, el vincle, i amb més persones, per això som equips. No? Per això som equips. Però sí que és important que cada alumne senti aquest formar part, no? I tenir el seu referent. És bàsic, això. Fonamental.
Dèiem al principi que... Bé, que l'assetjament escolar forma part, és una de les vostres ocupacions, a vegades deu ser preocupació també del dia a dia. És important que la resta del claustre tingui sensibilitat cap a aquest tema, que no faci la sensació que sigui copedagogs, equip orientatiu, responsables d'aquest tema, ho teniu molt clar, però que la resta van fent aigües.
Totalment. Nosaltres ara, amb la construcció de la figura Cocobé, les primeres reunions que farem ara, abans d'acabar aquest primer trimestre, és justament empoderar aquest professorat. Vull dir, tots han de tenir la mateixa mirada i no ens podem esbiaixar. Han de tenir clar quins són els indicadors, quins són els protocols, quins són els moviments, i empoderar vol dir donar informació. Vull dir, a vegades les coses no es fan malament per voluntat, es fan malament per no saber-les fer millor, no? I penso que és important. Tot el professorat està implicat, perquè aquell nen potser que faci una actitud incorrecta entre passadissos i que ni tan sols sigui professor de classe, la persona que detecta o veu o observa. Llavors hem d'anar tots a una i hi ha d'haver-hi tolerància zero en aquest cas.
Hem parlat molt poc de paperassa, però està clar que tot això deu haver de deixar-se constància en algun moment. La directora general una vegada ha parlat de burocràcia, ha dit que s'intentava minimitzar. Quina és la càrrega que teniu?
És enorme.
Total.
És insostenible, és enorme.
Sí. El protocol és molt feixuc. O sigui, han agafat els quatre protocols i els han transformat en uns, però el que han fet ha sigut ajuntar els indicadors. Llavors sí que és cert que tens tot està dintre del mateix protocol, però els indicadors estan per separat.
És aquest que tenim?
Sí.
Que ara els oients no ho veuen, però com ara a l'Escola de Família també es veu, quan ho pengem a YouTube, mireu que...
Aquest és el
protocol. Déu-n'hi-do, això amb lletra petitíssima, no? Sí. Això està 10.
Sí. Llavors, clar, no deixa de... realment dintre d'aquest protocol estan els quatre protocols. Vull dir, els indicadors estan per separat, el que és assetjament, el que és odi, el que és ciberassetjament, més o menys és el mateix. S'ha d'omplir el reba, vull dir que hi ha tot un conjunt de passes que tu has de fer quan comences un protocol d'aquest tipus.
És molt llarg. El que sí que té de bo és que de cara a una família li dona pau saber que el cas surt cap enfora. Jo crec que en aquest sentit sí que dona pau saber que no es cou només a dins de l'escola, sinó que hi ha més persones que faran aquest seguiment del cas. En aquest sentit sí. Ara, a nivell de paperassa, molta.
Dius, en el cas de la família, dono per fet que la família de la víctima, però la família de qui assetja, suposo que també, no? Perquè no deuen voler que allò estigui passant amb un membre de la seva família. Segurament la culpabilitat deu rondar per aquí, no? O la responsabilitat de com pot ser que el nostre fill o filla, que l'hem educat amb uns valors, o que ho deuen haver intentat, no? I que està passant això?
És que quan passa una cosa d'aquestes, jo crec que trontolla tot el sistema i et fa qüestionar on ens hem equivocat com a famílies, no? I hem de pensar que els fills fan coses, eh? No són una fotocòpia nostra, ni... No,
vull dir, a vegades sort.
A vegades sort i a vegades no sort, però els fills fan coses i fins que no sigui una persona adulta té temps de, no sé com dir-ho, d'equivocar-se i reconduir-ho, i no? Lo important és el final, no?, de la pel·lícula, però mentre dura hi han les possibilitats de millorar-ho. Però les famílies això ho vivim segur malament.
I cal acompanyar aquestes famílies, tant unes com les altres, sí. Perquè han d'entendre que no estem jutjant. Simplement es construeix un equip de valoració que valora les accions que estan fent aquests nens, però no estem jutjant el nen. Simplement l'única finalitat que té el protocol i l'escola és vetllar per tots, tant siguin assetjadors com assetjats, no? Per el que hem dit abans, des del començament. No? Són nens que estan en construcció i que possiblement hi ha una manca d'habilitats socials, hi ha un voler formar part d'un grup i estan utilitzant recursos que no toquen o estan fent malament.
I quina sol ser la reacció dels grups classe quan es parla d'aquests temes? Perquè els joves també moltes vegades diuen, és que ens han tornat a parlar del ciberassetjament, és que ens han tornat a parlar, és que això és molt avorrit, és que ja m'ho han repetit 500 vegades.
i no deixarem de fer-ho. Rondinen, esclar, però també rondinen amb un problema de mates, eh? Sí, sí.
Bueno, depèn rondinen. De l'etapa, sí. Ja estem però... més propicis.
Ai, i tant. Sí, hi ha cursos que no troben bé, diguéssim que gairebé res, però nosaltres hem de seguir-ho fent, ells han d'agafar aquesta consciència.
Doncs esperem que tota la societat en general, això que dèiem, que no hi hagi crispació, que tots siguem més respectuosos, que aquesta cultura al respecte estigui present.
I també penso que és molt important anar educant també a la societat, és a dir, a través de... Igual que els mestres hem de rebre formació i ho fem, jo també penso que les famílies i tot l'entorn és educatiu. A vegades es pot veure a fora, al carrer o en un altre lloc, una actitud que no toca i pots passar de llarg i fer veure que no passa res, o pots passar i els propers Mossos que trobis dir, vés allà un moment que hi ha un conflicte, no? Hi ha totes les actituds, perquè a fora també hi són, no? Doncs conscienciar que tota la comunitat educa, jo també ho trobo molt interessant.
Bueno, confio que avui nosaltres també hem posat el nostre granet de sorra i hem contribuït una mica i que arrenquem el cap de setmana amb una altra mirada tot més relaxat i més conciliador. Marisa Romero, psicòloga, professora directora del Col·legi Sant Josep de Gràcia i responsable de protecció dels infants i joves Escola Pia de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I Eva Suada, responsable del Departament Psicopedagògic de l'Escola Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat. Moltes gràcies.
A tu.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Juses, de la Selena Gómez i And The Sin. I abans de sentir-la, ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família.